Ràdio Maricel, 107.8 FM.
Les 10:07 gairebé, i a l'espera que arribi Sant Jordi aquest divendres, encetem aquesta setmana, la més literària de l'any probablement. Així que nosaltres mirarem aquests propers dies de conversar amb alguns dels autors locals o del territori, si més no, que acaben d'escriure el llibre, de presentar-lo, o ho han fet recentment per d'alguna manera apropar també propostes literàries del territori sitgetà. Començarem per un barceloní de Cornellà, viu a Sant Pere de Ribes, però vam saber de la seva recent publicació per la seva dona, que és la Pepi del Mercat. Ell és Jorge Rodríguez Hidalgo, molt bon dia.
Bon dia, Carola.
La seva dona és la millor mànager.
Ui tant, sempre ho ha estat i suposo que sempre ho serà. La Pep... és de la companyera de vida, òbviament.
Companya de vida, la Pepi del Mercat, que molts coneixem quan anem allà als, a l'Orihuela, oi? Està a la parada de l'Orihuela,
sí,
oi?
Sí, exacte. Germans Orihuela.
Exacte. I ella, com dèiem, és una molt bona mànager. Va ser ella qui ens va fer arribar de la notícia de la darrera, el darrer llibre de Jorge Rodríguez Hidalgo, periodista de professió, sí, però també amb un gruix de llibres a l'esquena, uns quants poemaris, alguna narrativa també, i ara aquest llibre que és un recull de relats, Jorge.
De relats, sí. Sí.
Què és el que trobem? Perquè són relats, jo no he acabat el llibre, no l'he acabat, sí que l'he començat a llegir, és un conjunt de relats, diu el prologuista, d'introspectius, de caire introspectiu, és veritat que són relats que d'alguna manera miren el comportament, no?, de les persones, intenten mirar des de fora, sense judicis. Com descriuria Jorge Rodríguez aquest llibre? Bosquejo de Indalecio María y otros apuntes, que aquest és el títol, que déu-n'hi-do, eh? Ara li preguntarem també pel títol.
Déu-n'hi-do. Abans de contestar i parlant de la Pepi, de la meva dona, també haig de dir que ella és l'autora de la portada, perquè ella és vocacionalment fotògrafa i ella, el seu nom d'artista és la Pepeta Petita, i ha fet una portada excel·lent.
Sí, una fotografia estupenda. Doncs mira, no ho sabíem això, prenem nota, que aquí també hi ha segell de la Pepi.
Sí.
Et preguntava pel llibre, per què et recull de relats? Vinga.
Sí, doncs, veiem, aquests relats són un esguard cap a la quotidianitat amb la intenció d'inferir-ne, de deduir-ne alguns trets de la nostra societat. Allò que una mica pomposament podríem dir, treure'n els universals, no?, de les nostres actituds, de la nostra condició. Bàsicament és això.
Fent-ho sempre des d'una mirada exterior, no?, mirant-ho des de fora. És veritat que no ho fa, l'autor no ho fa amb judici, no entra a valorar si està bé o està malament.
No.
Entenc que l'objectiu aquí és que hi hagi una reflexió posterior del lector.
Efectivament, perquè el que he mirat d'evitar sempre és la moralina, no? Perquè jo sí que estic en una posició elevada, però només per una qüestió física, perquè visc en un segon pis, i des del finestral estant de casa meva, doncs miro, esguardo, i que cadascú, diguem-ne, doncs es mostri com és, Són mirades, aprofito per dir, fetes de bon matí, perquè és quan tot és possible i quan no hi ha res fet, només venim de la nit, no? I com deia en Lessing, en obrir els ulls, millor no explicar els somnis, només veure i esguardar d'una manera el més natural possible.
És per tant, és a dir, no sé quina part de ficció hi ha en aquell llibre i quina part de realitat, és a dir, si són mirades reals seves de l'autor o si hi ha afegit aquí també doncs, part de novel·lística, no?, de ficció.
Bé, hi haurà barrejada tot. Òbviament, diguem-ne que el detall podríem dir que és real. Però la categoria, que és el que s'aspira, és una cosa que depassa el que és pròpiament la realitat que es pot copsar en el moment i, en tot cas, forma part d'allò que tu deies abans, de la reflexió que hom hem de fer en llegir o després de llegir els relats.
El títol del llibre, que ara li demanarem per aquest títol, perquè el títol del llibre té tela i ja quan el llegeixes d'entrada ja fa una mica com de respecte, perquè el títol és Bosquejo de Indalecio María y otros apuntes. Ja, d'entrada, quan algú ho llegeix, diu, això fàcil no ha de ser.
Bé, jo crec que el més difícil d'aquest llibre és el títol. La resta no és gens difícil perquè la intenció és, diguem-ne, que tothom, dir-ho de no al·ludir ningú, però que tothom s'hi senti concernit dins de les històries, que s'assemblin a coses que ens passen, a coses que fem, però sense que sigui cap denúncia de ningú en concret, sinó en tot cas posar palesar situacions, circumstàncies. I el títol és cridaner, sí, perquè la primera cosa que veiem d'un llibre és la portada i el títol. El nom, el meu, no diu res perquè no em coneix ningú, em coneix la Pepi i ara tu. Però, i per què? Doncs perquè el protagonista d'una part d'aquest llibre és un gos. I és un gos que no es diu ni Bobby ni no sé què, es diu amb un nom d'una persona, un nom que no és gens habitual, no? Indalecio María, vaja, ni en els pitjors dels somnis berlanguians, no? I clar, potser hi hagi qui pensi, escolta'm, jo això no el llegiré, no? Però n'hi haurà que sí, que diran, vejam què vol dir aquest senyor, no?
És veritat que crida, que obre la curiositat, no? Un títol que d'entrada, doncs exacte, és llarg i es fa una mica estrany o pot semblar complexa. És veritat que després l'interior no ho és pas tant, però jo sí que crec que denota, i ara m'ho dirà vostè, perquè jo no he llegit res més de Jorge Rodríguez, però crec que sí que denota d'alguna manera ja un llenguatge molt ric. I jo li haig de dir que he hagut de tirar de diccionari en algun moment, perquè hi ha un, i entenc que és voluntari, no? És a dir, hi ha una riquesa de llenguatge, en aquest cas del castellà, profunda, amb paraules que no són paraules quotidianes, no? I per tant entenc que aquí hi ha una voluntat també de l'escriptor de presentar, d'explicar aquests relats i aquestes mirades, no? Quotidianes de les persones i de com ens comportem, però fer-ho amb aquell llenguatge ric i buscat i pensat.
Sí. Sí, efectivament, perquè jo sóc un defensor, com a escriptor, sóc un defensor del llenguatge, de la mateixa manera que amb el català també hi ha aquesta lluita doncs, per tal de fugir el que seria la diglòssia, en el millor, entre cometes, dels casos, quan no aquesta falsa, aquest fals bilingüisme, que en realitat és un castellanisme, una... Doncs amb el castellà, tres quarts de lo mateix. M'agrada recuperar totes aquelles paraules que m'ajuden i haurien d'ajudar el lector a entendre millor de la mateixa manera el món, entendre millor el món de la mateixa manera que quan es guardem ara la primavera tan bonica amb els colors, ens agrada veure tots els colors, perquè cadascun d'ells ens diu una cosa diferent del món, de la vida, doncs les paraules igual no són paraules ben bé rebuscades, són paraules que no s'acostuma a utilitzar però pel baix nivell de llenguatge general, tant de castellà com de català, que estem patint.
Exacte, d'aquí la necessitat d'ús de diccionari, en el meu cas, en algun moment, doncs perquè són paraules de sí. poc ús, diguéssim. Sí. En molts casos sí que potser et sonen, però no acabes d'entendre la definició completa, i si ets una persona doncs, curiosa de mena, vols anar al diccionari i dir exactament, anem a veure què vol dir aquesta paraula.
Jo, Carola, vull dir que amb el llenguatge, no el prenc com una arma llancívola, no? Més aviat com una manera d'esperonar precisament això, no? Mires de buscar, perquè sovint fem ús de les paraules d'una manera, quan és contextualitzada, etcètera, i sovint repetim un significat que no és ben bé el correcte. M'agrada explicar sovint una anècdota que jo vaig aprendre del meu gran mentor, que és el gran escriptor Antonio Tello, ha estat 40 anys exiliat aquí a Barcelona, i té casa aquí al castell, a l'edifici aquest d'Entre Ribes.
Arribes, sí.
Ell m'explicava que quan algun editor o alguna persona per qui treballava el volia fer caure alguna errada, doncs ell el que feia era provocar-lo. I, per exemple, escrivint en castellà la paraula boira, un editor li va cridar l'atenció i li va escoltar que t'he enxampat, que això de boira és català. Llavors ell li va dir, no, boira, efectivament, és una paraula catalana, però és un préstec al castellà, i en castellà es pot dir boira amb el mateix sentit. No? Jo miro de fer una cosa força semblant.
Queda clar, jo crec que el llibre desprèn aquest amor per la llengua. El prologuista, en aquest cas Jorge Gamero, en el pròleg, fins i tot, l'adjectiva vostè li diu que goitosolea.
Sí.
I que jo crec que d'alguna manera lliga amb això, no? Perquè goitisolo sí. també és un gran de la narrativa dels inicis del segle XXI, sens dubte, i un enamorat i cuidador, molt cuidador de la llengua castellana també, no? I no sé si en aquest sentit vostè també hi veu vincle.
Sí, tant, perquè en Juan Goytisolo, que és a qui ell es refereix, per mi és un referent, és un escriptor d'allò que es diu de culte, que no és de per bé que no ha tingut premis importants, però és un home que li agrada arriscar amb el llenguatge, li agrada arriscar amb les situacions i, sobretot, li agrada aixecar catifes per deixar veure la brutícia, tot allò que rau darrere de la imatge bonica i amable, no? de la vida, de les coses.
Que una mica no sé si també és el que fan amb aquests relats Jorge Rodríguez, no? Perquè són relats en els que, com dèiem, no entra en judici, però clar, sí que és veritat que en alguns es veuen comportaments que potser no acaben d'agradar al lector, no?
Sí, exacte. Sí, bé, hi ha una... el focus el poso, per exemple, en escenes quotidianes que tots veiem de les relacions entre humans i gossos, i com s'inverteixen sovint els papers, no? Com l'humà parla al gos com si el gos, vaja, quan li diuen és que ets tonto, és que no, és que... En fi, li parla com si fos un nen, com si fos una persona, i per tant jo el que faig és veure les coses des de l'altra banda. Com seria el gos en el lloc de l'humà, no?
Fent aquest joc i obligant-nos, com dèiem, doncs, a aquesta reflexió. Hem de dir que relats, molts d'ells breus, és a dir, que d'una lectura més o menys ràpida. Aquest és el Bosquejo de Indalecio María y otros apuntes, el darrer llibre de Jorge Rodríguez Hidalgo, de l'editorial Stomberg. Jo no sé si l'autor té altres ja llibres en ment o en camí.
Sí, i tant. De fet, vaja, aquest és el meu cinquè llibre publicat, però jo al calaix en tinc set.
Set llibres sense publicar?
Set, sí, que estan esperant el seu torn. Tres són de, diguem-ne, d'aforismes. En tinc un, dos, tres de poesia en castellà i un de poesia en català que aquest sí, espero que enguany o a més tardar els primers mesos de l'any vinent vegi la llum.
Vostè una mica ha fet el recorregut invers a Juan Goytisolo, que ell va fer poemes al final de la seva obra.
Sí.
Vostè va començar primer publicant poemes i després ha passat a la narració. Exacte. Als arts, no? Ha fet una mica, sí, el camí invers.
Sí, exacte. Bé, de fet, formalment sí, tot i que per mi, això és un debat que m'agrada molt, per mi no hi ha tanta diferència dels gèneres. Posaré un exemple. Part d'aquests relats havien estat poemes. I a l'inrevés, n'hi ha relats que els he convertit en poemes. Perquè trobo que el que sustenta la cosa comuna a tot és el llenguatge i és la imatge, és allò que vol dir la paraula.
Que al final probablement és un dels grans segells de Jorge Rodríguez Hidalgo, eh? Aquest amor per la llengua i pel llenguatge que es desprèn sens dubte la seva lectura. Moltes gràcies per atendre'ns. No sé si viurà, com viurà aquest Sant Jordi? Com viurà un Sant Jordi tan estrany, aquest escriptor?
És un Sant Jordi atípic, un altre cop, ja serà el segon, però jo en aquest cas, i com que tenim el confinament comarcal, la tarda de Sant Jordi seré aquí a Sant Pere de Ribes amb un estand de la biblioteca de Manuel de Pedrolo, davant de l'Institut Montgròs, i durant el matí miraré de baixar a Sitges també a fer un tomb llocs on hi hagin els llibres, i perquè m'agrada, és un dia preciós, un dia meravellós i no ens ho pot robar ningú.
Sí, més no, aquest any igual podem gaudir una miqueta més que l'any que ve i esperem que l'any vinent ja sigui un Sant Jordi com tots recordem.
Tant de bo.
Jorge Rodríguez Hidalgo, moltes gràcies per atendre'ns.
Gràcies, Carola.
Adéu-siau.
Adéu-siau.